Bon dia, la Fira de Sant Lluc 2023 comptarà amb 13 espais i més de 80 activitats.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Una fira que té més espais, dos més que l'any passat, i unes 80 activitats durant el cap de setmana, que són 10 més que l'any passat, que torna a girar al voltant de tres eixos, el dibuix, vehicles i la ramaderia, i que també esperem aquest any que, aprofitant aquest pont del 13 d'octubre, que sigui un cap de setmana on molta gent d'Olot i de la Garrotxa en pugui gaudir.
És el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vayreda, donant els detalls d'aquesta Fira Sant Lluc 2023. Precisament, Vayreda també destaca que és un dels esdeveniments de l'any que genera un major impacte econòmic a la ciutat. En aquesta edició, com a grans novetats, hi haurà un escape room per buscar el tresor de Sant Lluc. També la fira se celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 d'octubre i comptarà amb les típiques zones de ramaderia, artesania i dibuix, entre d'altres. Segons el mateix regidor, és una fira on s'espera una gran afluència de gent durant aquests dos dies a la capital de la Garrotxa. De seguida coneixem els detalls d'aquesta Fira de Sant Lluc 2023 que se celebrarà d'aquí menys d'un mes a casa nostra, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 22 de setembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'espai ideal d'Olot té les hores comptades, es reformularà el servei i es buscarà una nova ubicació. L'Ajuntament d'Olot ha pres aquesta decisió després que l'ideal, pensant pels joves de la comarca, hagi deixat de funcionar amb normalitat i hi hagi hagut diferents problemes de comunitat veïnal. Precisament l'Ajuntament d'Olot remodelarà l'oficina d'atenció ciutadana situada a les dependències de la policia municipal. Les obres ja estan adjudicades i l'alcalde Pep Berga confia que estiguin enllestides abans de Nadal. Per la seva banda, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles destinarà 300.000 euros a solucionar el problema de les fuites d'aigua. Des del consistori esperen ara rebre un fons Next Generation. El carregador per a vehicles elèctrics de Tesla arriba a la Garrotxa de la mà de Voltaic. L'empresa garrotxina fa anys que col·labora amb el gegant americà i això els ha permès ser la primera empresa a nivell nacional que disposa d'aquest dispositiu dins el seu catàleg. El Cineclub estrena nova temporada aquesta nit als Cines d'Olot. La temporada comptarà amb 6 pel·lícules en la seva versió original cada divendres a 9:45 de la nit. En esports, la Unió Esportiva Olot disposada a encendre la flama de l'estadi municipal contra la Gramenet. El tècnic Pedro Dolera confia que l'afició ajudarà l'equip a assolir la segona victòria en 3 partits. Precisament l'Olot Gramenet es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda en directe a Ràdio Olot. En hoquei patins, gran notícia, Olot serà la seu de l'europeu femení d'hoquei patins. El campionat es disputarà a la pista Josep Jou del 4 al 9 de desembre i serà la quarta vegada que es disputa aquest campionat a Espanya. També en esports ens posarem els quecs per parlar d'excursionisme i volcanologia, que es tornen a ajuntar per 15a vegada a la volta pels volcans d'Olot. El centre excursionista d'Olot presenta algunes novetats en un dia perfecte per descobrir els 4 volcans de la ciutat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Fumadors i infants de 6 mesos a 5 anys, nous grups a qui s'aconsella vacunar-se de la grip. Obrim el focus. Aquest divendres al matí s'ha presentat la campanya de vacunació. S'ha explicat que s'administraran 3.000 dosis intranasals a infants com a prova pilot per evitar la punxada i es recomana a fumadors i infants de 6 mesos a 5 anys ser els grups administrats per la vacuna de la grip. En política, Feijóo intenta ara pescar vots de diputats del PSOE aprofitant el discurs de Felipe González. Li caldrien com a mínim 4 diputats que canviïn d'opinió en el debat d'investidura, però tant el grup parlamentari com la direcció socialista estan sotmetent sota control de Pedro Sánchez. Barcelona acull la cimera europea de transport amb els peatges com a taló de fons. Reunió informal de 21 ministres de transports de la Unió Europea al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. En successos alliberen a l'estació del Nord una dona explotada sexualment que s'enduen a França. Els Mossos detenen l'home que se l'emportava, un jove de 23 anys acusat de forçar-la a prostituir-se i també agredir-la. A la pàgina internacional, Joe Biden concedeix tancs i 325 milions més per Volodymyr Zelensky, però li nega els míssils de llarg abast. El president nord-americà anuncia una cimera amb la indústria armamentística per potenciar la producció a Ucraïna. I el turisme massiu porta al Mont Fuji cues, deixalles i excursionistes inexperts. Des de la declaració com a patrimoni de la humanitat l'any 2013, s'ha duplicat el nombre de visitants a la icònica muntanya del Japó.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, després de la pertorbació més aviat minsa, feble, que ens ha passat de matinada, que ha deixat algunes pluges o plogims, doncs el dia serà variable, amb una pausa, amb algunes clarianes, aquest cel mig-mig, variable, però entre la tarda i el vespre pot tornar a ploure, localment amb tempesta i fins i tot calamar-se. Està baixant la temperatura, ho notem a muntanya. La mínima ha estat d'un grau a 2.500 metres a la Tosa. Una mínima, per exemple, de 9 graus a Molló, 10 a Puigcerdà, 13 a Vic, 13 a Olot. Doncs bé, notarem una mica la refrescada perquè també de dia baixa la temperatura. Per tant, màximes de 20 a 25 a l'interior, entre 26 i 27 les més altes prop de la costa i el prelitoral, però vaja, a molts indrets avui costarà passar dels 25 graus. Ja diem, tarda una mica enrevessada amb aquests xàfecs, alguna tempesta, la pluja no ha de ser molt forta, poden caure 5, 10, fins a 15 litres per metre quadrat i sobretot ho faria a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, cap a les Gavarres, també alguns xàfecs poden arribar al nord de l'Alt Empordà, cap a Osona, Lluçanès i la Garrotxa, però els més importants al voltant de la Selva, Gironès, Gavarres. Cap de setmana que vindrà marcat per una baixada de temperatures dissabte i una recuperació pel que fa a diumenge. De fet, aquest dissabte preveiem boires al matí, força boira, força humitat, la temperatura més fresca, fins i tot una mica freda a l'interior, podem baixar dels 8 o 10 graus a les comarques interiors, Garrotxa i Osona, i bé, de dia les màximes entre 21 i 25 aproximadament. Destaquem que de cara a la tarda pot caure algun xàfec al voltant de la Selva, les Guilleries i zones properes, cap al sud d'Osona fins i tot. Diumenge, dia de sol, 4 núvols a la tarda, la temperatura més alta, novament tornaríem a passar els 25-27 graus a molts indrets i preveient que, tot i que arriba la tardor aquest cap de setmana, dissabte, quan faltin 10 minuts per les 9 del matí, la setmana que ve serà gairebé estiuenca, perquè farà un ambient relativament càlid de dia, nits una mica fresques i, de moment, sense pluges, bona part de la setmana entrant.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 22 de setembre de 2023 a la sintonia del 98.1 FM de Ràdio Olot. La Fira Sant Lluc 2023 comptarà amb 13 espais i més de 80 activitats. En aquesta edició, com a grans novetats, es farà un escape room per buscar el tresor de Sant Lluc. La fira se celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 d'octubre i comptarà amb les típiques zones de ramaderia, artesania i dibuix, entre d'altres. Segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda, la Fira de Sant Lluc és un dels esdeveniments de l'any que genera un major impacte econòmic a la ciutat.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Queda menys d'un mes perquè se celebri un dels actes més importants d'Olot al llarg de l'any. És la Fira de Sant Lluc, que reuneix diferents sectors tradicionals en un mateix cap de setmana. L'edició d'enguany comptarà amb més espais i activitats que l'any passat. Com a una de les grans novetats serà un escape room i s'apostarà també per la sostenibilitat. La Fira del Dibuix o la dels Vehicles d'Ocasió, per exemple, seran dos dels espais d'aquesta edició. Ho explica el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda.
Una fira que té més espais, dos més que l'any passat, i unes 80 activitats durant el cap de setmana, que són 10 més que l'any passat, que torna a girar al voltant de tres eixos, el dibuix, vehicles i la ramaderia, i que també esperem aquest any que, aprofitant aquest pont del 13 d'octubre, que sigui un cap de setmana on molta gent d'Olot i de la Garrotxa en pugui gaudir.
Un dels pilars històrics de la Fira de Sant Lluc és la Fira Ramadera. Es fa des de l'any 1315 i aquest any es podrà visitar els dies 14 i 15 d'octubre al Firal Petit. Hi haurà exposats una trentena de corrals de bestiar, boví, oví, cabrum, aquí i aviram, alhora que es podrà comprar el producte derivat, com el formatge, la carn, embotits, ous, entre d'altres, directament dels ramaders, situats en 12 casetes de fusta al Firal. A més, enguany hi haurà representació de vaques de la raça llemosina com a convidada. Responsable de la Fira Ramadera, Josep Maria Ginebreda, explica la història i la importància de la ramaderia d'abans.
Sant Lluc era la Fira Ramadera com a eix principal, perquè l'activitat econòmica, bàsicament el PIB de la comarca, depenia doncs, del bestiar, de l'agricultura i la ramaderia, i era doncs, el sector econòmic més important. Avui doncs, el sector industrial doncs, és molt més important i el sector ramader diguem que és un complement.
A banda de la ramaderia, també hi haurà protagonisme per l'artesania, amb una seixantena de parades alimentàries i no alimentàries i el mercat de creadors de la Llera, amb 12 artesans de la comarca situats a Sant Esteve. Una de les membres de l'associació La Llera és Laura Serrano.
També és el nostre punt de sortida de llançament del nostre catàleg, no? Que és una eina que tenim per portar a totes les fires que anem fent per tot Catalunya, que ja anem des del Pallars fins a Tarragona, fins a Barcelona, i és una eina més que tenim per visualitzar-nos.
La Fira de Sant Lluc 2023 també comptarà amb la participació de Zoetis, Garrotxa d'Homus i diferents estants que oferiran activitats per a tots els públics. Hi haurà taller de puntaires amb més de 100 participants i actuació castellera del Xerric d'Olot, entre altres.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Espai Ideal d'Olot té les hores comptades. Es reformularà el servei i es buscarà una nova ubicació. L'Ajuntament d'Olot ha pres aquesta decisió després que l'Ideal, pensat pels joves de la comarca, hagi deixat de funcionar amb normalitat i hi hagi hagut diferents problemes amb els veïns. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot tancarà l'Espai Jove Ideal. Ho ha confirmat el regidor de Cultura i Educació, Josep Quintana, qui ha dit que el consistori deixarà l'espai que tenia llogat amb la Fundació La Pedrera a les voltes de la plaça Clarà. L'equip de govern té previst canviar el plantejament d'aquest servei per a joves. En parla Josep Quintana.
Aquest equip de govern té l'intenció, una de les accions d'aquests 4 anys és fer un nou model de polítiques dedicades als joves, i des de la part tècnica s'està valorant fer un nou model que treballi més a l'estar al carrer i a l'utilitzar els espais de la ciutat.
L'Ajuntament, doncs, deixarà l'espai quan finalitzi l'any. La intenció és redissenyar el servei i buscar possibles espais on poder-los dur a terme després d'una dècada amb el model actual. Segons ha pogut saber Ràdio Olot i Olot Televisió, actualment a l'Ideal no hi estan podent anar presencialment els joves a fer activitats i tallers, tot i que es continuen fent atencions per telèfon i en alguns casos de necessitat presencials. Fonts properes a l'espai asseguren que s'estan encarregant d'idear el nou projecte de serveis de cara al futur i que estan plantejant activitats pel futur i un programa pels propers mesos que no es duria a terme a l'espai de les voltes de la plaça Clarà. De fet, s'està plantejant que el servei es traslladi al centre de la ciutat. Abans de l'estiu, des de l'Ideal, van haver de suspendre algunes activitats i fins ara joves d'Olot i comarca no han pogut fer ús d'un espai i uns serveis educatius que durant la darrera dècada s'havien donat i que de moment continuen en stand-by. Del que tampoc se n'han conegut més detalls és de les problemàtiques que hi havia hagut amb els veïns mesos enrere.
Per altra banda, l'Ajuntament d'Olot remodelarà l'oficina d'atenció ciutadana situada a les dependències de la Policia Municipal. Les obres ja estan adjudicades i l'alcalde Pep Berga confia que estiguin enllestides abans de Nadal. Aquesta actuació forma part d'un pla del consistori per millorar els espais dedicats a l'atenció ciutadana que ofereixen des de l'Ajuntament. Pere Obac.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'adjudicació de les obres de millora de la secció d'atenció ciutadana de la Policia Municipal. Aquestes obres s'emmarquen dins un projecte de l'Ajuntament per millorar l'atenció ciutadana millorant equipaments municipals, tal com s'ha fet amb les oficines de Cultura i Educació, que van ser traslladades a l'hospici, o la nova oficina d'atenció al ciutadà que s'està construint al Firalet. En el cas de les obres a la comissaria de la Policia Municipal, que no inclouen actuacions en la resta d'oficines, serviran per fer l'accés més segur i confortable. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Era molt millorable, sobretot pel que fa a la seva confortabilitat. Quan rebem a les persones doncs, que venen a fer una denúncia, venen a fer algun tipus de reclamació, alguna actuació que tingui a veure amb la policia municipal, els havíem d'atendre doncs, amb un taulell, amb condicions de comoditat doncs, dolentes, i en aquest moment farem això.
Les obres de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada a la seu de la Policia Municipal d'Olot, es basen en millorar la recepció de l'edifici i en canviar els vidres.
Probablement quan es va fer aquesta oficina, doncs, 25 anys enrere no es considerava necessari i que avui dia doncs, tot el que té a veure amb obres, amb edificis, amb cossos de seguretat, doncs, normativament doncs, ja es demana doncs, també fins i tot pels propis agents no?, que estan allà treballant doncs, que tinguin aquests elements de seguretat afegits que fa un temps no es demanaven.
Segons Berga, les obres tindran una durada d'entre 2 i 3 mesos i, per tant, haurien d'estar enllestides abans de Nadal. El cost total és de 168.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit tot el cost.
En matèria d'obres, però a les Planes d'Hostoles, en aquest cas, l'Ajuntament destinarà 300.000 euros a solucionar el problema de les fuites d'aigua. Des del consistori esperen rebre un fons Next Generation que els permeti poder canviar una part de la xarxa d'aigua del municipi. Crònica Daniel Puigbert.
Durant alguns dies d'aquest estiu, les Planes d'Hostoles ha detectat més d'una fuita d'aigua en algun sector del municipi. Aquest, segons l'alcalde, Marc Puig, és un dels problemes més recurrents amb el qual es troben des de fa temps. És per això, i degut a la crisi actual de l'aigua, que el consistori vol destinar 300.000 euros amb l'ajuda dels fons Next Generation amb un projecte que permetrà detectar i solucionar amb rapidesa les possibles fuites que pugui tenir el municipi. Ho explica l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig.
Que passarà per canviar una part de xarxa d'aigua, sobretot en el sector del barri de la Badruna, que és l'aigua que ens ve, que ens puja de les bombes cap als dipòsits municipals, i a partir d'aquí també ficarem comptadors d'entrada i sortida en els dipòsits, que ara no hi són, sabrem més el gasto que tenim d'aigua.
Aquesta primera acció que es vol dur a terme a les Planes d'Hostoles començarà un cop rebin l'ajuda dels fons europeus. Fa anys des del Sigma van realitzar un projecte per solucionar les fuites d'aigua del municipi. Aquest projecte, que constava d'un pressupost pròxim als 3 milions d'euros, no es podrà tirar endavant durant aquesta legislatura. Tot i això, Puig afirma que volen anar realitzant petites accions.
Ara és el 2024-2025, està previst que entri en marxa el regulador de pressió que tenim al barri del Jonquer, que servirà també per connectar una actuació per connectar el desaigüe al barri de la Pocafrina i que vagi directe a la depuradora que encara s'està abocant al riu.
Des que ha entrat el nou equip de govern a les Planes d'Hostoles, aquesta era una de les demandes més importants que tenia el municipi.
I per tancar el bloc d'urbanisme, anem cap al Ripollès, perquè l'Ajuntament de Llanars vol aprofitar el projecte de pacificació del trànsit per fer millores del clavegueram i el tractament de les aigües pluvials. És un dels projectes del nou mandat a resultes de la feina feta l'anterior i que veurà la llum pròximament. El consistori també vol fer millores a la piscina per evitar filtracions d'aigua. Jordi Altesa.
Un dels projectes estrella de Llanars és el que ha de permetre la pacificació dels punts de percepció de risc per a la seguretat viària al municipi. Un projecte en el qual ja es va començar a treballar en l'anterior mandat i que al ple d'aquesta setmana n'ha aprovat ja el conveni de col·laboració amb la Generalitat. Com que el projecte obliga a fer una remodelació de l'espai amb una nova rotonda, es vol aprofitar per solucionar mancances i adaptar-se al canvi climàtic. I per això en aquest projecte es vol reconduir les aigües pluvials directament cap al riu i evitar que vagin al clavegueram on s'acaben tractant. Ho explica Amadeu Rossell, alcalde de Llanars.
Cap a 7 cases també hi ha un espai que ara estem fent un projecte també que l'hem d'acabar per fer-ho tot junt, que és una mica reconduir aquests últims episodis doncs, que amb el canvi que hi ha climàtic, doncs, a vegades quan plou doncs, fa portes tempatxades, diguéssim, i per tant amb poca estona baixa molta aigua i per tant doncs, a vegades els nostres clavegarams doncs no tenen la capacitat d'engollir aquestes quantitats tan fortes que cauen. Per tant, havíem de fer una mica d'acció per recollir aquesta aigua neta que cau de la pluja i en lloc de dirigir-la al clavegueram, que ens ho col·lapsa tot, diguéssim, i també ens arriba doncs, a la depuradora més quantitat i per tant hem de pagar més més per depurar-ho tot això, doncs l'enviaríem directament ja al riu.
Aquesta actuació es faria a la sortida de Llanars, anant cap a Setcases. És un dels projectes amb els quals treballa el govern municipal per aquest mandat. L'altre és fer una intervenció important a la piscina.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El carregador per a vehicles elèctrics de Tesla arriba a la Garrotxa, de la mà de Voltaic. L'empresa garrotxina fa anys que col·labora amb el gegant americà i això els ha permès ser la primera empresa a nivell nacional que disposa d'aquest dispositiu dins el seu catàleg. En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, el CEO i fundador de Voltaic, Jonathan Silva, assegura que cal pedagogia per assolir la transició al vehicle elèctric i insta a les administracions a fer un pas més.
Des de fa 3 anys, l'empresa garrotxina Voltaic, especialitzada en la fabricació i comercialització d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, col·labora amb l'empresa automobilística Tesla. Recentment ho fan amb l'últim carregador per a vehicles elèctrics de la marca estatunidenca. D'aquesta manera, Voltaic és la primera empresa espanyola que disposa d'aquests carregadors en el seu estocatge. Segons el CEO i fundador, Jonathan Silva, la demanda per aquest carregador per a vehicles elèctrics, que funciona amb qualsevol vehicle elèctric, va en augment.
Ara sí, les coses com són. Jo crec que ha trigat moltíssim, trigarà encara més, però precisament el que hem de fer amb bon servei, amb bona qualitat, amb bona garantia, amb seguretat en el treball, és oferir aquestes garanties perquè la gent cada vegada tingui menys por a fer el pas, igual que l'autoconsum, no? És una miqueta aquest treball que fem aquí tots els companys, no?, a Voltaic, que és ensenyar, informar, formar de com funcionen els vehicles elèctrics, els punts de recàrrega, treure aquesta por i explicar que s'ha de fer el pas.
Segons Silva, encara cal molta pedagogia i explica que si l'usuari no està ben informat, és difícil que s'atreveixi a fer el pas cap al vehicle elèctric. Tot i això, assegura que un cop s'expliquen els avantatges i el funcionament d'aquests aparells, guanyen molts adeptes.
Jo abans et diria que un cop informada la gent, no, un 10% ens responia i jo crec que ara estem només del 40% de respostes. És a dir, que de cada 10 clients, no, que 4 o 5 ja ens diguin que sí, vol dir que ho han entès. Important, que ho han entès, que ho han provat i ho han comprat. Mai al revés. No s'ha de comprar una cosa per provar-la i per veure si funciona i després demanar garantia. Funciona exactament al revés i això ho tenim molt clar.
El carregador per a vehicles elèctrics de Tesla és d'ús privat. Els experts asseguren que disposar d'un aparell d'aquests en un garatge particular és la millor opció davant el baix nombre de punts de càrrega públics. A més, Silva denuncia que a vegades la xarxa elèctrica actual no és capaç de suportar la càrrega dels cotxes.
Sempre és aquest, no?, aquest embut, no?, que diguem nosaltres de hem començat venguent cotxes, hem començat a vendre punts de recàrrega. Hola, no hi ha punts d'accessos, és a dir, la xarxa no dona per més. Les prioritats que en queden una miqueta, al revés, no?
Actualment, el procés d'instal·lació dels carregadors per a vehicles elèctrics és molt senzill i necessita només un parell d'hores. A partir de llavors, els usuaris poden consultar l'estat del vehicle i del carregador a través d'una aplicació al mòbil.
I en matèria cultural, el Cineclub estrena nova temporada aquesta nit als Cines d'Olot. La temporada comptarà amb 6 pel·lícules en la seva versió original, cada divendres a 9:45 de la nit. Sílvia Martí.
La nova temporada de tardor del Cineclub dona el tret de sortida aquesta nit a 9:45 als Cines d'Olot. La pel·lícula que inaugurarà aquesta temporada serà L'Innocent, una pel·lícula francesa que combina la comèdia i l'acció. El primer divendres d'octubre serà el torn de la pel·lícula No se admiten ni perros ni italianos. En aquesta pel·lícula, el director explica la història dels seus avis i utilitza la tècnica de la stop motion. No Beer serà la següent. Aquesta pel·lícula ha estat transcendental, ja que el director va ser condemnat a 6 anys de presó 4 mesos després de fer-la. És una pel·lícula que fa una mirada a la vida iraniana i, malgrat que està reconeguda internacionalment, a Iran no s'ha pogut estrenar. Ho explica Jordi Ardit, membre del Cineclub d'Olot.
Avui en dia és relativament fàcil amb els mitjans que tenim, la connexió que tenim al món, és fàcil d'enviar pel·lícules, però el que està clar és que ell envia la pel·lícula als festivals, els festivals els reconeixen, però dins del propi Iran no hi ha, les distribuïdores no permeten que la pel·lícula es projecti.
El documental Motherland s'estrenarà de manera conjunta amb Mulat.doc i ens ensenya una tradició de l'exèrcit bielorrus que ha generat un trauma generacional als homes. El primer divendres de novembre es projectarà a l'Honors, una pel·lícula coreana que ens parla sobre la necessitat de mantenir-se aïllat de la societat en la que vivim. El punt i final a la temporada el posarà la pel·lícula Maestro Jardinero, una pel·lícula americana que combina el drama humà amb un punt de thriller.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva. La Unió Esportiva Olot disposada a encendre la flama de l'estadi municipal contra la Grama. El tècnic Pedro Dolera confia que l'afició ajudarà l'equip a assolir la segona victòria en tres partits. L'Olot ve d'empatar 0 al camp de la Pobla de Mafumet, un partit on van tenir ocasions de sobres per obtenir els tres punts. L'Olot Grama jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Amb la sensació d'haver sigut molt superiors a la Pobla de Mafumet i d'estar molt més a prop de guanyar que de perdre, la Unió Esportiva Olot torna a l'estadi municipal disposat a encendre la flama de l'afició. Els olotins buscaran la segona victòria en el tercer partit de Lliga contra la Grama, un vell conegut que l'Olot va eliminar de la Copa Catalunya fa unes setmanes amb un gran doblet de Marc Roquet. El seu tècnic, Pedro Dolera, assegura que la clau serà imposar el ritme del partit i de la pilota, però adverteix que la contra la Grama pot ser molt perillosa.
Bueno, és un equip molt expert, que estan còmodes sense bola, que amb bola tenen jugadors diferencials, han fitxat molt bé, tenen en Kilian, tenen en Peris, tenen en Padilla, tenen en Elagi, tenen en Roger Martínez, vull dir, jugadors, Padillo, que l'any passat a Cerdanyola, vull dir, jugadors a dalt, que qualsevol d'ells es pot desequilibrar un partit, no?
Dolera tindrà tots els futbolistes a la seva disposició, a excepció de Bruno Perone. El club preveu que el central no torni als terrenys de joc fins d'aquí a 2 mesos, aproximadament. L'entrenador fa una crida a l'afició perquè vingui a l'estadi municipal i doni l'escalf que els jugadors van sentir en el debut de Lliga contra el Peralada.
Sí, és molt important. Ja no solament per això, que a nosaltres ens agradaria que la gent ja estigués enganxada i endollada perquè sàpiga que el seu equip intentarà fer-ho el millor possible, sinó que és molt important perquè ve un equip molt difícil, ja vam veure la Copa Catalunya, i clar, venim de no guanyar, al final, al principi és sumar els màxims punts possibles i aquí a casa ens hem de fer forts i ojalà el diumenge pues, vingui molta gent a ajudar-nos.
El partit entre la Unió Esportiva Olot i la Fundació Esportiva Grama arrencarà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
En hoquei patins, Olot serà la seu de l'Europeu Femení d'hoquei patins. El campionat es disputarà a la pista Josep Jou del 4 al 9 de desembre i serà la quarta vegada que es disputa a Espanya. Abans que arribi a Olot, l'Europeu s'ha jugat a Oviedo l'any 1995, al Corcón el 2007 i a Mieres, Astúries, el 2013. La Federació Espanyola de Patinatge explica en un comunicat que han escollit Olot per la seva cultura, tradició i vincle social amb l'hoquei patins, en especial en els darrers anys. Espanya és la vigent campiona de l'Europeu, que es va disputar a l'Uso, a Portugal, l'any 2021. Serà un nou esdeveniment que acull el pavelló d'esports després de la Golden Cat o la Supercopa d'Espanya masculina, entre d'altres. La selecció espanyola serà una de les seleccions participants i optarà a guanyar el seu 7è europeu. I ens traiem els patins i ens posem els quecs per parlar d'excursionisme i volcanologia, que s'ajunten per 15a vegada a la Volta pels Volcans d'Olot. El Centre Excursionista d'Olot presenta algunes novetats en un dia perfecte per descobrir els 4 volcans de la ciutat. L'entitat preveu la participació d'entre 200 i 300 persones. De moment s'han inscrit unes 150 persones. Mònica Font.
Montolivet, Viseroques, Montsacopa i Garrinada. Aquests són els 4 volcans que encerquen la ciutat i que el Centre Excursionista d'Olot ajuda a descobrir amb la Volta pels Volcans d'Olot. Enguany la prova ja arriba a la seva 15a edició i ho fa amb algunes novetats. El centre repartirà samarretes i els avituallaments seran líquids, sòlids i amb menjar. Això sí, el preu passarà de 4 a 12 euros. El recinte firal, com sempre, serà el punt de sortida d'una prova que limita la seva participació a 400 persones d'acord amb la normativa del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El membre de la Junta Directiva del Centre Excursionista d'Olot, Enric Soler, preveu que s'hi interessin entre 200 i 300 persones.
Tornem a estar amb el mateix, la pandèmia va espatllar-ho molt. Llavors el que intentem és aquest any tornar a recuperar els mateixos que hi havia abans. No podem posar previsió perquè veurem a veure exactament el que passarà, no? Normalment se sol moure entre uns 2 i els 300, però és clar, ara és molt agosarat poder posar una quantitat.
El recorregut no canviarà, gairebé 13 quilòmetres amb una mica menys de 500 metres de desnivell, un camí que es podrà fer corrent o caminant, això sí, amb un temps màxim de 4 hores.
Home, la cursa es va començar amb l'atractiu de que fos una cursa realment, no? era una cursa doncs, que tothom anava a competir. I per intentar augmentar el nombre de participants que hi hagués i alhora també doncs, que la gent conegui una mica més l'entorn d'Olot, és quan s'hi va afegir el fet que es pugui fer caminant.
La 15a volta pels volcans d'Olot donarà el tret de sortida aquest diumenge a les 10 del matí al recinte firal. Les inscripcions també es podran fer de forma presencial.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
La tenia Pablo Ufano dins l'àrea, la rematada amb la cama dreta, a les mans del porter Gerard, que només l'ha hagut d'esperar. No hi ha manera.
No hi va haver manera. L'Olot ho va intentar i intentar, però no va poder marcar. I ara l'empat de fora s'ha de fer bo a casa. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal d'Olot, tercera jornada de Lliga. Unió Esportiva Olot, Fundació Esportiva Grama. Dos candidats cara a cara. A 4:45 de la tarda a la prèvia i a les 5 al partit. Amb David Planella, Pau Masó, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perri Olot. Olot! Olot!
Doncs ja ho sabeu, cita indispensable aquest diumenge amb l'Olot. Juga a Ràdio Olot, com sempre, amb en David Planella i tot l'equip habitual d'aquesta casa. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 22 de setembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a partir de les 3, aquí, a Ràdio Olot, amb els butlletins horaris. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.